municipis com Valls, Polinyà, Cerdanyola del Vallès o Martorell. La periodista de RAC1, Cristina Solies, farà el pregó dels Tres Tombs aquesta tarda a Martorell.
Esports, convocatòria del Barça per rebre aquesta tarda a les 4 al Granada, a l'estadi Sonia Jaume.
Destaca especialment l'absència de Javier Mascherano, un dels titulars habituals de Luis Enrique, que no hi serà avui contra el Granada, en principi per decisió tècnica. Tampoc han entrat a la llista, respecte al partit de Copa de dimecres passat, Bartra i Munir. Luis Enrique, que ja té 23 homes a disposició, Arda i Aleix s'hi mantenen i, per tant, més enllà del lesionat Rafinha, n'ha hagut de deixar fora 5. Els ja comentats, Mascherano, Bartra i Munir, més Douglas i Masip. Tornarà Bravo a la porteria, mentre que també són novetats Sergi Roberto, que ja ha rebut l'alta mèdica, Adriano i Sandro.
Un dissabte que té 4 partits més a primera divisió, a 1:15 Sevilla Atlètic de Bilbao i Getafe Betis, a 2:15 Real Madrid Deportivo de la Coruña, amb l'estrena de Zinedine Zidane a la banqueta blanca, i a les 10:05 llevant Rayo Vallecano. També en marxa a aquesta hora l'entrenament de l'Espanyol a la ciutat esportiva Dani Jarque per preparar el partit de demà al camp de l'Eibar. Després, roda de premsa de Constantin Galca i llista de convocats abans de viatjar cap a Guipúscoa. I dues cites poliesportives ja per aquest matí migdia. Partit de l'hoquei Lliga al Palau Blaugrana a 2:15, Barça-Liceu, el primer contra el tercer classificat. I també pendents de l'inici de la setena etapa del Dakar entre Uyuni i Salta, 353 quilòmetres d'especial. Peter Ancel és el nou líder en cotxes, ara amb 27 de segons de marge sobre Sebastián Loeb.
El temps, els núvols tendiran a trencar-se a partir del migdia i donaran pas a una tarda amb moltes més estones de sol. Les temperatures baixaran, però el vent de ponent mantindrà molts termòmetres per sobre dels 15 graus.
Gràcies, Xavi Pardo, gràcies, Marc Mundet. Fins les 12.
Fins ara, bon dia. Bon dia.
Encarem la darrera hora del Via Lliure d'avui amb una entrevista que ens fa molta, molta il·lusió. És un periodista, per mi probablement sigui un dels millors periodistes que hi ha a l'Estat, que vam tenir el gust de poder disfrutar d'ell el dia 26 de setembre en una tertúlia especial el dia abans de les eleccions, que probablement sigui un dels dies que hem rebut més missatges, més trucades, més interacció amb els oients, i de forma molt emocionada. Això va ser el 26 de setembre, just abans de les eleccions, i ell és un dels tres integrants d'aquella tertúlia que vam fer especial. El tenim a Madrid, és el Ramon Lobo. De seguida parlem amb ell d'un llibre que és una delícia, que ha tret ara mateix, que es diu Todos Náufragos. De seguida, Ramon Lobo, al Via Lliure.
Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat, t'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Hola, sóc l'Albert Tom i he descobert la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda. Icodrive.com.
És un servei gratuït. Fas la compra online, la reculls amb el cotxe i aprofita per posar benzina a Escladoli. Amb la targeta client d'Icodrive i tens descompte.
No faig cues ni perdo el temps al súper. Icodrive.com. Amb la garantia de bon preu Esclat.
Et convidem a emprendre un viatge i descobrir milers d'històries desconegudes. Aquest Nadal no tardis la pel·lícula que ja han vist més de 500.000 d'espectadors. Palmeres en la nieve. Ja als cinemes.
Riu-te'n de les rebaixes i sigues feliç amb els preus rojos de Mediamarkt. Emporta't un Samsung Galaxy Gran Prime per només 149 euros. Ser feliç costa molt poc. Mediamarkt.
Les 11 i 8 minuts.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you could tell?
Aquest matí ens visita al Via Lliure un nàufrag. És un home, com ell diu, en guerra permanent amb si mateix, amb la seva història i també amb la seva família. Es va fer periodista en part, almenys això és el que diu, per fer enfadar el seu pare, que era militar i que era franquista, i que s'ha convertit, i ell, després de fer aquest pas, s'ha convertit en un dels millors de la seva professió. És un enamorat de la informació internacional, ha estat corresponsal de guerra i avui continua buscant el seu lloc. Fa uns mesos, com dèiem, va ser en aquest programa, va ser la tertúlia del 26 de setembre, el dia abans de les eleccions catalanes, en l'espai que probablement més cops m'han recordat en l'any i mig que fa que dirigeixo el Via Lliure. Avui ens saluda des dels estudis de RAC1 a Madrid amb el seu nou llibre. És, el llibre es diu Todos Náufragos i, com deia, és una autèntica delícia. Ell és Ramon Lobo. Ramon, molt bon dia, buenos días.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, fantàsticament de retrobar-te i de tornar-te a sentir. Disculpa, perquè ara no sé si entens bé el català o no.
Sí, lo entiendo si sé de lo que se habla, como vamos a hablar de mí.
D'acord.
Creo que es un tema que domino.
Però sense cap problema, si no entens alguna cosa,
sí,
ens passem al castellà i cap problema.
Digo. Sí, sí.
Anava a dir que em queda pendent repetir aquella tertúlia que vau fer amb el Suso de Toro, amb el Ramon Cotarelo, que va generar, t'he de dir, moltíssimes trucades emocionades a la ràdio, missatges, encara avui m'ho recorden. Hi hauria moltes coses a comentar ara, perquè segur que seria molt diferent si la féssim avui, eh?
Sí, yo creo que el discurso está claro. Nosotros creo que tenemos que crear puentes, no muros. Y creo que para crear puentes hay que entender a la otra persona. Aquí hay dos otros, vosotros y nosotros, uh-huh. Por hablar así de una forma enfrentada. Y yo creo que si se crean los puentes se ven que no hay tantas diferencias. Ayer discutía con unas amigas que vienen del universo del PSOE, aunque lo están dejando, sobre el derecho a decidir, ¿no? Entonces, yo creo clarísimo que la única manera de resolver este asunto es a través de un referéndum con una pregunta clara donde la gente responda sí o no.
Me'n recordo que en aquella conversa vau acabar derivant també parlant de política espanyola, i déu-n'hi-do l'embolic que s'ha generat, per tant, no només a Catalunya sinó a Espanya. El fet, jo t'anava a preguntar si el fet que repeteixin eleccions a tot arreu per tu és un problema.
No, yo creo que no. Es decir, aquí ahora mismo podemos tener un año con cuatro elecciones catalanas, españolas, vascas y catalanas, y gallegas.
Sí.
Yo creo que el repetir las elecciones sin duda es un fracaso de todos los actores que han participado en las elecciones, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Uh-huh. Hay una serie danesa que si no la han visto yo recomiendo que la vean, que se llama Borgen.
Borgen. Sí, sí.
Porque es el arte de la negociación. Ahora mismo estamos viviendo un gran teatro, ahora incluso con las negociaciones.
Sí.
O las peticiones de negociación en el último minuto, todo es para prepararse para unas elecciones y que no aparecer como el culpable de que se convoquen. Aquí en las españolas, por ejemplo, hay un partido que ya está entregado a mostrarse como el culpable, que es el PSOE, que ha iniciado una guerra interna incomprensible cuando es un partido fundamental para formar cualquier tipo de gobierno, y no sé qué pasará en las elecciones. Si se repitieran las españolas, lo más probable es que el PP supere los votos que tiene ahora mismo, que llegue quizás a 140 o más, que recupere una parte de Ciudadanos y que el segundo sea Podemos, y al final tendremos un gobierno PP.
La sensació que et queda, ara parlem del llibre, Ramon, però és que falta maduresa de pacte en aquest estat?
Sí, porque lo que falta también es madurez entre los ciudadanos. Es decir, que una persona que piense distinto de lo que tú piensas no es un enemigo. Simplemente es una persona que piensa distinto. Y podemos mantener un diálogo y podemos entendernos. Y yo puedo reforzar lo que pienso escuchándote a ti, si estando totalmente de desacuerdo,
sí.
O puedo incluso corregir algún elemento de lo que yo pienso porque tú me estás ofreciendo luz en algo.
Uh-huh.
Y eso no lo aceptamos. Y después, en un pacto como el que se está planteando, por ejemplo, que plantea Pedro Sánchez de un pacto de izquierdas, aunque las cifras son difíciles que puedan salir, es evidente que si todo el mundo empieza a hablar de líneas rojas, si partimos que esas líneas rojas es parte del inicio de una negociación, se entiende todo, pero si ese es el final de la negociación, sin haber empezado a hablar, pues entonces sí nos falta mucha cultura.
Venga, va, anem al llibre.
Vamos.
Todos Náufragos és, com deia, el nou llibre de Ramon Lobo, i no sé, Ramon, si és una biografia, si és una carta oberta, si és una venjança familiar, si és una brúixola per entendre qui ets tu, o si és un relat de la història de la Guerra Civil i del franquisme a Espanya. ¿Qué es, Ramón?
A mí me gustó lo que dijo Luis García Montero en un texto que escribió en Infolibre. Lo llamaba una crónica familiar, que en realidad es una crónica de del siglo XX de España, de cómo una familia brillante con un bisabuelo, mi abuelo, que eran republicanos, de izquierda, médicos, gente muy comprometida socialmente, incluso mi bisabuelo era un hombre de teatro que escribía sainetes, amigo de Azaña, estaba metido en todas las movidas, cómo todo eso se va, iba a decir una palabrota, se va a hacer gárgaras, y de repente sale una generación que es la de mi padre y sus hermanos, que son todos falangistas. Y es la guerra civil y es la dictadura lo que crea esa ruptura. Y de esa generación de falangistas surge mi generación, que es una generación averiada, que de alguna forma, aunque no hemos vivido la guerra, porque yo nací en el 55, pero estoy averiado por las mismas cosas de la guerra, como podemos ver también en la política. Hay muchos actores políticos que siguen averiados por esto, ¿no? Y ha sido un viaje en el que yo he tratado de entender cosas, he tratado de hacer una transición, de una segunda transición, que es quizá lo que nos falta también aquí en el resto del Estado, mucho más generosa y menos dogmática, en el que he tratado de entender algunas cosas. Y he comprendido mucho, y sobre todo he alcanzado una enorme paz.
És una... Per tu ha estat, entén-me, un manual d'autoajuda, és a dir, ha estat una teràpia fer aquest llibre?
Sí, bueno, de alguna forma venía preparado, porque me he dado cuenta después, hablando con gente, que ha sido un proceso. Primero, el ERE del país me ayudó mucho, porque el ERE del país, de alguna forma, es el cierre de una etapa. Te vas a la calle y se cierra una etapa. Y ese cierre físico de la etapa te obliga a pensar también en cierre de etapa, que ha terminado esta etapa de ir a las guerras y demás, con un sueldo estupendo y todo pagado, etc., ¿no? Y entonces empiezo a reflexionar un poco sobre eso, y mi madre escribe un libro que solo lo ha publicado así, ha sido autoedición, que cuenta los primeros 35 años de su vida, y ese es el libro que a mí me pone en marcha. Empiezo a investigar, y después hay una persona que es mi pareja, que ha sido fundamental en ayudarme a entender lo que estaba investigando, y después en la edición, que ha sido una edición muy americana. Ella es súper invasiva en la edición, y aunque hemos discutido muchísimo con la edición, siempre que mejora el texto yo lo he aceptado.
Ara feies una reflexió al principi i crec que lliga molt bé amb un moment duríssim del llibre en què et preguntes què sucedió en mi família perquè tras dos o más generaciones de professors brillantes i republicanos surgiera una recua de falangistes intransigentes. Com és possible que de persones tan il·lustrades surgiera tanto botarate?
Sí, porque de alguna forma es lo que era mi padre y sus hermanos, aunque con muchos matices. Tengo un tío, el hermano pequeño de mi padre vivió en Barcelona, por ejemplo, se casó con una catalana y tiene un hijo catalán, al que he descubierto con este libro, y desde hace 3 años cada vez que voy a Barcelona quedamos a comer o a cenar, y en la última vez le di el libro, se lo llevé, y al despedirnos me dio un beso, me resultó muy muy emocionante, y el otro día me escribió para decirme que el libro lo había ayudado mucho a entender cosas de su padre. Él se llevaba muy mal con su padre. Pues este tercer Julio Antonio, el tercer hermano, él estuvo también en la División Azul y estuvo en Berlín hasta el último minuto en una división de las SS, defendiendo Berlín. Entonces, yo lo que he aprendido es que esa era la historia que tenían ellos en ese momento, y que juzgarlos desde esta otra historia es más complicado. Fundamentalmente, él era un aventurero y tuvo la aventura que tuvo. Y todos fueron marcados de alguna forma por esa guerra, y este es el único que luego se hizo ingeniero de caminos ahí en Alemania cuando se quedó, pero los demás, mi padre y su hermano que se fue a Córdoba, no estudiaron estudios universitarios, con lo cual se sentían un poco en inferioridad respecto a sus padres. Ellos eran, de alguna forma, aunque ganaron la guerra, eran víctimas también de la guerra.
Explica'ns qui era el teu pare, per tots els oients que no han pogut llegir el llibre. Què encarna el teu pare que odies tant?
Yo le llamo en el libro el generalísimo Lobo. Eso resume bastante. Él fue un militar frustrado, trabajó aquí o estuvo en la guerra civil en Madrid, tiene una medalla de la quinta columna, no sé lo que hizo después de la guerra hasta irse a la División Azul, estuvo ahí 17 meses que no sé qué hizo. No puedo saberlo porque todos los documentos que existían los mandó quemar Martín Villa en el año 77 en un cuartel de la Guardia Civil, con lo cual toda esa etapa ha desaparecido de la posibilidad documental. Él me educó como yo creo que le educó su madre, que es el cáncer que ha destruido la familia, mi abuela, de una forma muy autoritaria, en donde todo se resolvía con bofetadas y castigos. Y yo llegué ya a un momento que me daba igual, porque solo quedaba la tortura y el fusilamiento, con lo cual empecé una rebeldía desde muy pequeño contra él, y esa rebeldía luego se fue vistiendo políticamente. Decidí ser todo lo que no él era, que él era. O sea, si era católico, yo ateo; si él era de derechas, yo de izquierdas. Así hasta que llegué al Real Madrid, que es lo único que no pude cambiar, porque a los 7 años me habían llevado a ver un partido del Bernabéu y quedé fascinado. Yo sé, y ayer con Almudena Grandes, que ya es de Atlético Madrid, me resaltaba esto en una presentación que hicimos aquí en Madrid, que yo debía haber sido del Atlético de Madrid por ideas y por ese espíritu, ¿no?
De fet, a tu llibre dius: uno puede cambiar de familia, de sexo, de país, de nacionalidad, de religión, de ideas políticas, pero jamás de equipo de fútbol, porque hay cosas sagradas.
Hombre, hay cosas sagradas. Acuérdate la película aquella de El secreto de los ojos, o de tus ojos, que se descubre al asesino por su afición al fútbol. Hombre, el fútbol es interesante, ¿no? Y por ejemplo, aquí representa, Barcelona, Real Madrid, representan muchas de las dificultades que tenemos como Estado. Y también, bueno, ahí está también lo que hablábamos al principio de los puentes. Yo soy capaz de ver al Barcelona de Guardiola y disfrutar, o al Barcelona de Cruyff y disfrutar, como he disfrutado con el Madrid de la Quinta del Buitre y otros equipos.
Escolta'm, ara deies això de les medalles que li van donar a ton pare. Tu el llibre expliques que tu guardes les medalles del teu pare.
Sí, me las dejó mi madre, las tengo a través de una persona que conoce, bueno, que es un experto en medallas, me fue explicando cada una qué significaba, y las guardo en una caja de jabones inglesa, que no es venganza mía, porque él era, mi padre era inglés, pese que se casó con una inglesa, sino que ahí estaban, y me pareció muy divertido que esas medallas acabaran en una caja de jabones Yardley inglés.
Què és el que li retreus tu a ton pare, a Ramon? Perquè algú podria dir que senzillament era fill del seu temps. Què és el que li tocava ser?
Sí, él se rebeló contra su padre, que era republicano.
Imagina't.
Y yo me rebelé contra él. Y a mí muchas veces me decía: ¿pero por qué haces esto? ¿No ves los disgustos que me das? Y yo le contestaba que era la justicia poética de su padre y que yo estaba aquí para vengar lo que él había hecho, o sea, para repetir lo mismo que había hecho. Yo, analizando un poco el libro, yo esto no lo he contado a fondo porque también quiero que el lector saque sus propias conclusiones. Pero yo creo que la persona brillante de la familia era mi bisabuelo, que debía ser una persona absolutamente exuberante, llevaba capa española, era muy bromista, un día se subió a un tranvía y entró una señora que dijo: ya no quedan caballeros, y él dijo: no, lo que no quedan son asientos. O sea, era una persona que jugaba mucho en el teatro, hacía sainetes, hacía humor constantemente, escribía en varios periódicos, era un tipo de izquierdas y muy amigo de Azaña. Estuvo al final le acusaron de ser de izquierdas, era uno de los fundadores de Izquierda Republicana, y yo creo que mi abuelo era un tipo aplastado por la brillantez de su padre y luego por su mujer. Y yo creo que mi padre se rebeló contra ese aplastamiento. Y por eso quizás él ejerció en mí un carácter muy fuerte para que yo fuera distinto. Y yo no soy un aplastado, yo soy una persona que se ha rebelado contra eso.
Clar, però tu també dius i repeteixes que no has pogut tancar la ferida, és a dir, que no l'has perdonat, que va morir i no em va poder parlar d'això.
Sí, porque cuando preparaba el libro hablé, por ejemplo, con Andrés Trapillo, que tiene un libro sobre la guerra civil, sobre su padre, que a mí el libro me gustan algunas cosas y otras no. No me parece muy justo que los malos de la película al final sean los de la memoria histórica, me parece profundamente injusto. Pero Andrés Trapillo, que es un tipo más conservador, a mí me gusta como escritor. Y hablé con él y me recomendó algún libro que me ha venido muy bien, como el de Morland Lynch, que era el cónsul chileno aquí en Madrid, que salvó a mucha gente, tanto de un bando como de otro, durante la guerra y después. Pues, y a mí, él, hablando de su padre y el mío, y la diferencia era que el mío murió a los 62 o 63 años, con lo cual no pude de alguna forma mejorar esa relación más adelante. Por ejemplo, si hubiera vivido él 15 años más y mis primeros viajes a conflictos en la guerra en Bosnia, eso nos hubiera igualado de alguna forma, porque él estuvo en Rusia, y nos hubiera permitido mantener otro tipo de lenguaje. Y yo creo que me he perdido un padre y él se ha perdido un hijo.
Durant el llibre, sempre, és que és duríssim el que expliques, Ramon, però sempre surt al rescat l'altra cara, que és la de la família republicana.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego.
Clar, perquè els Lobo, diguem-ne, esteu, com m'explicaves, partits en dos, els que van tenir una certa influència a la República, que van ser alguns, com deies, el teu avi o el teu besavi amb currículums brillants, i els que van abraçar directament el feixisme de Franco i fins i tot de Hitler. Clar, no sé si, Ramon, tu bàsicament veneres la part republicana de la família y poses todas las teves esperanzas.
Sí, y había, teníamos tres republicanos exiliados, que eran mi tía Salú, mi tía Pilar, y mi tía Salú estaba casada con Manuel Rivas Serif, que de ahí venía el parentesco con Azaña. Uh-huh. Manuel era médico oftalmólogo y en México fundó un hospital junto con otro compañero, que todavía existe ese hospital, y yo esa parte la tenía venerada. Y después contacté con la nuera de mi tía Salú, porque su hijo murió, y su nieto también en México, uno por un atentado que hicieron en el 69 contra Madrazo, que era un expresidente del PRI. Para matar a Madrazo volaron todo un avión y ahí iba el hijo de mi tía. Y luego, no sé, la investigación me ha hecho que mi tía Pilar era una persona, parece ser, bastante mala, a pesar de ser republicana. Y mi tía Salud era una persona muy estirada y el bueno era el único que no era de la familia, que era Manuel Rivas Serif. Uh-huh. Y eso me ha hecho también darme cuenta que a los que yo había santificado, bueno, tienen matices, y los que había condenado también tienen matices. Y después, lo que a mí más me está gustando de la relación de los lectores es que todo el mundo, o por lo menos la gente que me ha contactado, está leyendo el libro desde su familia.
Claro.
I jo crec
que és la història, és la història de l'estat espanyol. És a dir, de tots tenim a la família una divisió en algun moment, alguns més acusats, alguns d'altre, perquè hi ha gent que no s'ho creia o s'ho creia i van haver d'anar-se'n en bandos diferents. Famílies partides, veïns, germans, cosins que lluitaven en bandos diferents.
Sí, y entonces a mí eso me gusta, porque una de las dudas que yo tenía es ¿a quién le va a interesar la historia de esta familia? Entonces claro. yo tenía claro que tenía que vincular la historia de esta familia a la historia de este país, por lo menos en el siglo XX, o a un aspecto de la historia de este país. Y lo que me está llegando me gusta, porque ayer lo decía también Almudena Grandes, que sí, que he conseguido eso, que el lector lea el libro desde su propia familia. Entonces eso significa que el libro va a ir creciendo.
Dèiem que o citabas la teva tia Salut, perquè la divisió entre les dues parts de la família Lobo era total, és a dir, no és només a nivell mental, ideològic, polític, cultural, és també físic, perquè va haver-hi una part de la família que va haver d'exiliar-se.
Si voler, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si voler...
Ramon, què és aquesta cançó?
Esta canción se llama Siboney, que es una canción muy bonita de los años 20, creo que es Alejandro Lecuona que lo compuso, pero es una canción que para mí tiene un significado y es el nombre del barco que llevaba a los exiliados españoles de Francia a México. Me emociona un poco. Y es el barco en el que fue mi tía y mis dos tías y el tío Manuel hacia México, con el que salieron de Europa.
Per tu Mèxic s'ha convertit en una mena de segona pàtria, per entendre'ns, perquè és on van emigrar els teus familiars.
Sí, siempre he tenido un enorme cariño a México por eso, porque no solo fue mis tres familiares, sino 20.000 españoles, que los acogió sin ningún tipo de problemas, y que aportaron muchísimo, como es lo que suele ocurrir en los países donde llegan inmigrantes o gente de fuera, refugiados, como pasó con los Boat People, aquellos que salieron de Vietnam y Camboya, pues han creado riqueza, se han integrado perfectamente y es lo que suele ocurrir.
Pero también hem de dir que el Ramon Lobo té familiars anglesos, francesos, belgues, de Luxemburg, russos, fins i tot. De fet, dius que dels, si féssim allò dels 12 cognoms, Ramon Lobo seria alguna cosa així com Ramon Lobo Leider Varela Lebel Coya Reis Castro Billard Regidor Veiches Álvarez Modec, o algo así, dius.
Sí, yo la verdad es que tengo muchos problemas para ser nacionalista de cualquier sitio, porque en cualquier sitio tengo defectos. Siempre me ha gustado, siempre he echado de menos no ser de algún sitio, porque nací en Venezuela, pero viví solo 4 años y medio, y siempre he tenido la sensación de que mi país, o patria, que es una palabra que a mí nunca me ha gustado, hay una serie de palabras que están averiadas quizás por el franquismo, que es patria, una de ellas sin duda, se compone de pequeños sitios de ciudades. Hay muchas cosas de Barcelona que están en mi patria, o en Girona, por ejemplo, que me encanta, pero hay bares, hay parques, hay gentes, hay sonidos, hay risas, todo eso compone un poco esa patria, pero siempre he tenido un poco de pena de no pertenecer a una parte, y quizás esa riqueza familiar es la que me ha empujado hacia la vida internacional. Ayer comentaba, el otro día estuve en Galicia, y en Galicia yo me siento muy a gusto, porque más o menos yo creo que un 25% de mi sangre es gallega, o un 20%. Hay otra parte que es castellana, hay otra parte que es normanda, hay otra parte que es sajona, y después hay una parte sospechosa, que yo siempre he pensado que es judía. De hecho, mi apellido Leider es una palabra yiddish que significa curtidor de cueros.
Precisament t'anava a preguntar, Ramon, si tenies problemes amb la identitat, i ens ho has respost, perquè, per situar els oients, clar, tu neixes a Venezuela, però concretament en un poble que està controlat per una petroliera, que és Shell, i per tant estàs a Venezuela però amb una certa influència britànica, vius a Anglaterra, vius a Espanya, de gran no has parat de viatjar, i suposo que no es té molt clar si no tenir arrels és alliberador o és angoixant.
Sí, yo de luego de Venezuela no soy, porque aunque tengo derecho a la nacionalidad, me acuerdo un día que cené con Chávez aquí en Madrid junto con otros cuatro periodistas, la embajadora, que yo creo que le gustaba, y yo me dejaba, claro, le contó a Chávez cuál era mi situación y me dijo, yo te voy a dar la nacionalidad. Le dije, bueno, presidente, usted no me la puede dar porque ya la tengo, lo que me puede dar es un pasaporte. Yo me siento más inglés, por ejemplo, que francés, aunque mi familia casi toda viene de Francia. Mi madre nació en Inglaterra, pero no es inglesa, porque ser inglés es un título nobiliario, es británica. Es curioso, ahora con el referéndum de Escocia se vio que los únicos que se sentían británicos eran los escoceses, los galeses y los norirlandeses, porque los ingleses no se sienten británicos, se sienten ingleses. O sea, que es curioso, ¿no? Y Inglaterra es mi infancia, todos los veranos iba allí, y mi familia inglesa, con que era una familia conservadora y católica, pero claro, comparado con mis padres, eran de extrema izquierda.
Lligant amb el que dèiem al principi, Ramon, tu parles de la teva generació com una generació averiada, una generació espatllada, però hi ha una frase enmig del llibre que em vaig subratllar, gairebé vaig foradar les pàgines del llibre de tant subratllar-la, que és la pàgina 66, dius: en la llengua sèrbia la palabra compromiso tiene unas connotaciones negativas, pues quien pacta es el débil que no merece respeto, y sucede algo parecido en España, que pactar es renunciar a aplastar. Em sembla una frase, o sigui, terrible. O sigui, si ara ens plantegem el front independentista aquí a Catalunya, si ens plantegem PP-PSOE a l'estat espanyol, efectivament, en certa manera, quan escoltes les raons d'uns i altres, estan evitant el pacte perquè volen aplastar l'oponent.
Sí, yo los llamo los norcoreanos. Hay un sector norcoreano en el soberanismo, está claro, y hay un sector norcoreano en el españolismo. Y con esta gente no se puede hablar, porque lo único que quieren es aplastarte. Yo creo que es fundamental en democracia el respeto a las personas, y plantearnos que el otro puede tener razón. Ahora mismo están los acontecimientos de Colonia, que han conmocionado a Alemania, y es muy fácil empezar a decir frases rotundas, ¿no? Yo creo que en esto de los problemas que tenemos en España o en el Estado, desde que parten desde la Edad Media, lo dije el día 26, somos un país que no es unitario, nunca hemos sido unitario. Citaba un historiador que vive en Barcelona, que se llama Ruy Domènech, que os recomiendo porque es fantástico y es un experto en la Edad Media. Es un granaíno que lleva viviendo en Barcelona creo que 30 o 40 años. Me decía que claro, nosotros somos un país que solo ha habido dos intentos de crear un país unitario, que fueron los omeyas y el franquismo, y los dos fracasó. Entonces, o nosotros somos capaces de crear un pacto para estar juntos, o no podemos estar juntos. Pero lo que es cierto, que en democracia las cosas se miden en las urnas, como han demostrado los escoceses o demostraron en su tiempo los canadienses. Y negarse a eso demuestra que nosotros no estamos todavía en democracia. Después, en democracia no es importante tu identidad y la mía, no es importante que seamos diferentes, ni siquiera que tengamos religiones distintas o no las tengamos. En democracia lo único que es importante es que las instituciones funcionen, y aquí no están funcionando.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera...
llibre, el Ramon Lobo, es fa seva una frase de Maruja Torres que diu: a mi me salvó el periodismo. ¿Per què, Ramon?
Porque el periodismo me ha permitido aprender a tener matices, me ha aprendido a escuchar, he aprendido a comprender al otro, a buscar el otro, a enriquecerme con el otro. Uh-huh. Si no, yo hubiera vivido en mi propia frontera, pensando que todo lo que había dentro de esa frontera, de mi cultura o de lo que me habían educado, era la verdad absoluta, ¿no? Yo he aprendido que me he enriquecido en contacto con el otro, y por eso creo que la profesión me ha salvado. Me ha hecho, por eso yo no puedo ir contra el país. Muchas veces, a veces me preguntan cosas, incluso ahora cuando hubo el lío de Miguel Ángel Aguilar, una televisión alemana quería que hablara. No, yo no hablo ni a favor ni en contra, porque es una etapa pasada, y no puedo hablar en contra porque esos 20 años en los que he estado yendo a guerras me ha permitido ser la persona que soy, y estoy bastante contento de donde he llegado como persona, más que como periodista. Y este libro me ha permitido sobre todo sentir que sí, que tengo la suerte de tener casi 61 años y tener la sensación de que mi vida está colmada, y que, bueno, no, eso no significa el final de mi vida, espero, sino que ahora voy a hacerlo de otra forma. Pero esa sensación creo que es un privilegio, y ese privilegio se lo debo a muchísima gente con la que me he encontrado en la vida.
¿Ets dels periodistes, Ramon, que creu que si no fos periodista no sabria fer res?
No, porque los periodistas no sabemos hacer otra cosa. Nos hacemos periodistas porque no sabemos hacer nada. Si supiéramos hacer algo, pues cuando te piden una opinión sobre qué va a pasar aquí o allá, y hombre, si yo fuera gurú, viviría en Washington, tendría un despacho de 1500 metros y cobraría una pasta. Sí. No, nosotros no sabemos hacer nada, pero sabemos hacer algo que es muy importante, que es escuchar. Is there a time
keeping your distance? A time to turn your eyes away. Clar, el Ramon ha estat... Jo recordo que el llibre escrius que la primera entrevista que et fan al diari El País per fitxar-te, et fan la pregunta de si t'agradaria anar a Sarajevo, i que tu respons: porto tota la vida esperant aquesta pregunta. I a partir d'aquí, imparable, no? Bòsnia, l'Iraq, Sèrbia, Croàcia, Afganistan, el Líban, Haití, Israel, Palestina, un munt de països africans... I no sé si... La pregunta que t'haig de fer és si ser un corresponsal de guerra, com tu has estat tant de temps, és una fugida permanent.
Sí, en el fondo sí. Y eso también lo he comprendido haciendo este libro y hablando con otros periodistas. Siempre he preguntado a los otros periodistas, un poco otros corresponsales, sobre su situación familiar, y siempre me ha sorprendido que casi todos estamos unidos por un conflicto con el padre.
¿Ah, sí?
Sí, estamos muy unidos con ese conflicto con el padre. De alguna forma es como si en la infancia tuviéramos un déficit de cariño, de reconocimiento, y haces ese trabajo primero porque es una forma de estar en guerra también, y porque vas buscando ese reconocimiento, vas haciendo cosas raras para que la gente te quiera, que es lo que decía Enrique Meneses: hacemos esto para que nos quieran. Y me contó Emma Daly, que es una periodista que conocí en Sarajevo, del Independent, que ahora es la jefa de comunicaciones de Human Rights Watch en Nueva York, me decía: no te olvides de las ausencias son muy importantes. Y el otro día me escribió una chica desde Galicia para contarme cómo había afectado el libro, y me dijo que el libro le había demostrado que ella en realidad llevaba en guerra desde los 4 años contra la ausencia de su padre, que murió cuando ya tenía 4 años. Entonces, eso sí es muy importante para entender un poco por qué hacemos esto. Porque la gente normal, si va a una guerra para ver qué es eso, la gente normal no regresa. Los que regresan somos nosotros, los averiados.
Estic convençut, perquè a més ho expliques al llibre sobre la feina de ser corresponsal de guerra, que tu tens una forta contradicció, que és davant la gent que pateix a països en conflicte, et sents una mena de turista, una persona que va allà, un guiri, que mira, va a veure què passa, fa fotos, explica i marxa.
Sí. El billete de ida y vuelta te marca una enorme diferencia respecto a la gente que padece la guerra. Ellos se quedan ahí, tú vas y vienes. Pero una vez hablé con una familia en Sarajevo, que creo que lo menciono en el libro, y le dije esto al hombre, le dije: yo es que a veces me siento un turista, y voy aquí, estoy un rato, miro, me voy y los dejo aquí. Y me dijo: mira, yo no te tengo ninguna envidia. Primero porque yo solo salgo a la calle de vez en cuando a buscar agua o a buscar maderas, y tú estás todo el día en la calle. Tú tienes mucho más riesgo que yo. Segundo, tú acabarás esta guerra, y a mí se me olvidará, viviré como si esto no hubiera existido, y tú irás a otra, y después a otra, y después a otra. No te tengo ninguna envidia.
Buah. Tremendo. Però sobre la guerra hi ha una pila de reflexions subratllables en aquest llibre, com quan expliques que l'humor és imprescindible, que és una arma de resistència, com tu amb els teus companys moltes vegades heu fet broma dels vostres enterraments, per entendre'ns. La mort per un corresponsal de guerra és un acompanyant més?
Sí, y además no porque pienses en que te van a matar, porque piensas que eres inmortal y que nunca te van a matar, si no, no harías las cosas que haces. Hasta que matan un amigo, a mí en mi caso ha sido tres amigos los que han muerto, amigos próximos, Miguel Gil, Julio Fuentes y Ricardo Ortega, y gente, bueno, como otros que han muerto que conocía o que tenía menos relación con ellos, pero te afectan, sobre todo los que son muy amigos te afectan mucho porque te demuestran que no eres inmortal, pero eso te vuelve a olvidar. Pero sí es cierto, es que yo no sé si tiene que ver con este trabajo, o tiene que ver conmigo, o con las lecturas que he hecho en mi vida, o no lo sé. Pero yo tengo una relación con la muerte muy tranquila, con la mía. Me cuesta mucho más aceptar la de los demás, pero la mía la tengo muy clara. El día que me muera, pues me moriré, y lo único que espero es no morir con dolor, ni estar agonizante, ni estar meses molestando a todo el mundo. Y a mí me gustaría, soy un defensor de la eutanasia activa, y creo que es un derecho que tenemos a la buena muerte, que es lo que es la eutanasia activa, y no tengo que esperar hasta el último minuto.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver.
Avui hem volgut compartir una estona amb el Ramon Lobo. Ell és periodista i per mi és un dels millors de l'Estat, és un dels que més m'agraden de tots els que escriuen i que expliquen el que passa al món a tot l'Estat. Durant 20 anys el diari El País, actualment el podeu llegir al periòdico Jot Down, a Infolibre o al diari Oponesa, ha escrit un magnífic llibre, que és el que estem, de què estem parlant avui, que es diu Todos Náufragos, que és aquest camí per l'Espanya de la postguerra, que també és un camí per la seva història familiar i, en el fons, de la història familiar de tots plegats. En Ramon, com sempre, un autèntic plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Via Lliure.
Muchas gracias a vosotros, y hemos demostrado que el bilingüismo funciona. Y además el activo.
Correcte, correcte. No hi ha hagut cap problema en tota l'entrevista, no?
Ninguno, ningú.
Magnífic. En Ramon, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada i moltes gràcies.
Fem una aturada de 2 minuts i de seguida el Xavi San Juan.
Punt per anar a treballar. Valero la targeta, baixo les escales, 2 minuts i arriba el tren. Ja el sento. Obre portes, estic nerviosa. Entrem al túnel.
No t'agrada viatjar en tren? Et fan por els espais tancats? Als tallers teoricopràctics sota terra d'FGC descobriràs tots els avantatges de viatjar en tren i superaràs la por d'anar per sota terra. Vine als tallers sota terra de Ferrocarrils i surt del túnel. Més informació a FGC.cat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
La millor carn del món, ara amb delivery gratuït. Carnisseria Delicatessen Argentina.
Llueix-t'hi i sorprèn els teus familiars i amics amb una grellada d'autèntica carn d'Argentina. Bife de chorizo, filet, entrecot, colita de quadril, picanya. Ah, i aquests també serveixen per fer a la planxa o al forn.
El més tendre per la teva calçotada o costellada amb xurrasco, xorissos criolls, vacío i entranya, i amb una relació qualitat-preu excel·lent.
Les botigues carnisseries Delicatessen Argentina són a la plaça Doctor Letamendi, a Sagrada Família, a Sant Aló amb Copèrnic i a Sant Cugat, a Coll Favà.
I recorda que pots demanar delivery gratuït a Barcelona Ciutat i a Sant Cugat. Més info a deliargentina.es.
Troba a Casa Viva articles rebaixats fins al 50% de descompte. Tot el que necessitis per la teva llar ara ho pots comprar al millor preu, com per exemple el set de bateries de cuina a 29,50 €. La pedra grilla argentina a 35,95 €. La fondue suïssa a 23,95 €. Fins a tot tipus de complements per donar més vida a casa teva. Casa Viva, 35 botigues molt a prop teu. www.casaviva.com.
La Vanguardia t'ofereix una bossa porta aliments de Life Design, elegant per fora i aïllant per dins, per portar el menjar amb estil. Aconsegueix la bossa amb 2 tàpers per només 14,95 € i sense cupons. Cartilla dijous 7 i diumenge 10 amb La Vanguardia. Centres de recollida, Condi Supermercats.
Hay que conocer al enemigo.
Y moltes regles.
Un juicio es la guerra y perder es la muerte.
Soy un déspota.
Però la més important és saltar-se-les totes.
Es una táctica sucia y parece desesperada.
Protesto.
Yo siempre gano.
Gordon Brock se pasó de la raya.
Protesto.
Shark.
En los juicios con jurado no hay una segunda oportunidad. Soy un genio.
Aquest diumenge a la tarda, gran estrena a 8TV.
Ara, portaràs el Barça sempre amb tu. Mundo Deportivo t'ofereix la cartera de pell del Barça. De color negre, amb el nom del Futbol Club Barcelona en relleu i l'escut gravat a l'interior. Aconsegueix la cartera de pell del Barça per només 7,95 euros. Cartilla el dissabte 16 i el diumenge 17 de gener amb Mundo Deportivo.
RAC 1, tots som 1. A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
Hola, Sant Juan.
Què tal? Bon
de
dia.
De seguida anem amb el teu referèndum, okay. Però abans, aixalà.
Home, aviam, qui tingui botiga? Teniu botiga?
No.
No? Si tinguéssiu botiga, de què seria la botiga? Aviam, Sant Juan.
Jo de Ricoles, perquè
de Ricoles,
és el que
això.
Necessito aquesta hora del matí.
Una botiga de Ricoles pel Xavi Bundó i una botiga de...
De fruita i verdura.
De fruita i verdura. Doncs us dic una cosa, si
serveix?
Tinguéssiu aquesta botiga, sí, sí, serveix
sí.
Tot,
val.
Però no estéssiu a internet... No seríeu enlloc,
un desastre.
Enlloc, un desastre. Perquè tenir una botiga online és més fàcil que mai amb shopery.com. No us espanteu, la podeu crear vosaltres mateixos sí. De forma ràpida, senzilla, intuïtiva, allò que et donen opcions, saps, per anar creant coses, i encara que no en sapigueu gaire, us en sortiríeu la mar de bé. I no estareu sols perquè shopery.com us assessorarà de forma personalitzada per optimitzar-la al màxim, per treure el màxim rendiment i vendre el màxim de ricoles possibles, de mentol, eucaliptus, les que vulguis, o el màxim de fruites i verdures de la botiga de Xavi Sant Juan. Entreu a shopery.com, creeu la vostra botiga online i comenceu a vendre al món. A més, el primer mes és gratis. Jo no sé què esteu esperant,
Ai, Shopery, anem a Shopery, va. Tu saps, Sant Juan, què se n'ha fet del Martos o no?
Doncs...
És que ho debatíem aquest matí si ha trobat ja el hobby, que sí. L'allunya de la ràdio...
Potser ha trobat el hobby, potser...
O el hobby l'ha trobat a ell,
sí,
i se l'ha quedat.
O s'ha quedat afònic,
quin pal que
o el Reis l'hem portat un dia de festa, que també estaria bé, o va anar al primer dia de rebaixes i va morir atropellat per 150 jubilats que volien entrar, què sé jo, poden haver passat moltes coses.
El que sí que segur és que avui hi haurà referèndum, i per saber quines seccions s'enfronten hem de saber què han... Ui, mira el gall.
El que no volies.
Per favor, quin gall. Semblo, de debò, semblo Guardiola.
Està bé, és una bona...
Per saber quines seccions dic s'enfronten, hem de saber què han triat els oients.
Doncs mira, recordo que s'enfrontaven coses que passen, especial tradicions nadalenques, i la secció musical Talent Ocult. I atenció, perquè els oients del Via Lliure de RAC1 han dit que la millor secció és... Cap.
Com? Què dius, ara?
Què vol dir cap?
Bueno, cap, dic cap, però podria dir totes.
Empat.
Totes.
Empat clar. Tècnic? Empat tècnic?
Aviam, hi ha hagut empat. I és la segona vegada que passa així que ja puc dir que... Referèndum 2, CUP 1.
Sí, exacte. Avui, per tant, nou enfrontament entre talent ocult i coses que passen.
Per cert, que he notat una cosa, que és que el Twitter és molt de coses que passen i el Facebook de talent ocult. De fet, gairebé tots els vots de coses que passen són a través de Twitter i de talent ocult és a través de Facebook. És una cosa, falta saber què passen. Sí, falta saber què pensen els que ens escolten.
Pots deixar de dir-ho,
ja? Sí.
No, millor en dir-nos unes quantes més en una nova edició de coses que passen.
En fi, coses que passen. Aquesta setmana ha estat la setmana dels Reis, han vingut els Reis, i més que cavalcades, en alguns llocs s'han organitzat doncs, autèntics circs amb dones barbudes i homes vestits de dona. Així que avui torno a fer un Coses que passen especial Nadal per comprovar que el que passa aquí, perquè a vegades allò, aquí fem coses molt estranyes, doncs el que passa aquí no és tan estrany. Avui, per exemple, us porto a Holanda. No sé bé què diu la lletra.
No, però és holandesa.
És holandesa.
Vull dir que ja arriba un punt que pot ser, si no saps l'idioma, pot ser holandès, alemany, finlandès, suec...
És holandès.
Segur, eh?
El senyor Google deia que sí. Per comparar el nostre caganer i fer cagar el tió, res millor que una tradició menys escatològica que la nostra, això sí, però molt més incorrecta. Atenció al que passa a Holanda. És possible fer això? Una cosa més incorrecta que fer cagar el tió o posar un caganer en un lloc tan sagrat com és un pessebre, un naixement, l'anunciació i ell, fotem un tio que caga? Doncs sí, tot és possible després d'una tarda boja a un coffee shop holandès. I és que a Holanda no hi ha Reis Mags, no hi ha Pare Noel, sinó hi ha un personatge molt semblant a Santa Claus que anomenen Sinterklaas.
Sí.
Val, que porta una mena de patge, que no és un patge, sinó és un esclau, i que rep el nom de Zwarte Piet, que traduït seria Pere el Negre.
Mm.
Val, crec que a Holanda els nens petits no demanen centros de mando de la patrulla canina, sinó, papa, jo vull tenir també un esclau negre.
Excel·lent.
Com en Sinterklaas. Però això no és tot, perquè el Pere el Negre, que té nom de rei, per cert, no només és un esclau, sinó que és pluriocupat, perquè també fa el paper de l'home del sac. A Holanda, quan els nens se'ls amenaça que si no es porten bé vindrà l'home del sac, no diuen l'home del sac, diuen vindrà el Pere el Negre i se t'emportarà on?
A on?
A Espanya!
Home!
A Espanya.
O sigui que Sinterklaas, a Holanda, ve d'Espanya amb tots els seus
regalets esclaus negres. Els seus esclaus negres. Mm. Per tant, un motiu més per fotre el camp és que no ens associin amb aquest costum racista. De fet, crec que per modernitzar la festa a Holanda els cal una Manuela Carmena que faci que el Sinterklaas sigui una dona, perquè moltes dones han somiat alguna vegada amb un esclau negre.
Sí, mira.
I ara coses que passen per Nadal als Balcans.
Ai, si digués tot el que penso.
No ho diguis, no ho diguis.
Aquesta és una tradició que es manté en alguns països de la zona i que és una mica gore, eh? Atenció, dues setmanes abans de Nadal, els nens intenten enxampar la seva mare per sorpresa i la lliguen i l'emmordassen. Això és real. I no contents amb això, criden, dia de la mare, dia de la mare, què ens dona si t'alliberem? Que en català sona molt malament, però segur que en serbi rima, val?
Ah, val, d'acord, d'acord.
Dia de la mare, dia de la mare, què em dona si t'alliberem? I la mare, doncs, li paga la llibertat, paga la seva llibertat amb regals. Una setmana abans de Nadal, és a dir, una setmana després d'això, els pares, que també són rucs, mentre aquí estem fent la marató de TV3, allà repeteixen l'acció. Llavors agafen el pare, l'emmordassen, el lliguen i també, doncs, per alliberar-se ha de pagar amb regals. Vaja, ja sabem en quin punt del planeta s'han inventat els segrestos express. Acabem a Noruega. Música noruega.
Però què vol dir?
Sí, s'entén perfectament el noruec.
Sí, és que portem molts anys estudiant-lo, eh?
Aviam,
què vol dir que està...
No, el tema és que la
nit... Té alguna cosa a veure, això, amb Noruega?
Sí, perquè la nit de Nadal a Noruega no es pot trencar res, perquè porta mala sort, pensaràs.
Però
doncs
trencar,
no.
Trencar...
No, perquè no pots escombrar res el dia de Nadal a Noruega. No hi ha escombres a Noruega per Nadal.
Què vols dir que no hi ha escombres?
No hi ha escombres. La nit de Nadal tothom amaga les escombres a Noruega.
Ah?
Vaya xorrada. Doncs ho fan.
Ah, sí?
Ho fan. Per què? Doncs perquè creuen que aquella nit, la nit de Nadal, és com mujeres i homes i viceversa, que totes les bruixes i bruixots campen a les seves aires o aire, val? Els noruecs tenen por que entrin a casa les bruixes i els bruixots i els prenguin les escombres i surtin volant. Què fan? Doncs les amaguen. I per si això fos poc, els homes, els més valents, i m'atreviria també una mica els més passadets, els més borratxos, surten al carrer a disparar trets a l'aire per espantar les bruixes.
A disparar trets.
Sí. Noruec, sisplau, us vull donar un consell des
d'aquí. Perdona,
digue.
La meva proposta des d'aquí també és per què no amaguen les pistoles i treuen les escombres, sinó
perquè
podrien intentar fer que fan trets a l'aire amb les escombres, però vaja.
No, perquè vindran les bruixes i et prendran les escombres i marxaran volant. Jo el que els recomanaria és, amb la renda per càpita que tenen i amb el fred que fan a Holanda, a Holanda, a Noruega, que cremin les escombres i es comprin una aspiradora.
O una rumba.
O una... Fins aquí el segon Coses que passen especial Nadal.
Si voleu que el Sant Juan torni a fer la secció Coses que passen, la podeu votar al final del programa a través de Twitter i Facebook. Abans, però, hem de saber que s'enfronta contra un monstre, que és Talent Ocult. Una secció musical que fa mal a les oïdes. Per tant, anem amb Talent Ocult.
Què tal? Benvinguts a Talent Ocult.
Fas molta ràbia.
Una secció de ràdio on descobrim grans artistes amb poc talent i poca vergonya. I avui, una d'aquelles cançons que fan mal. Sé que molts malòmens desitgeu que en aquesta secció no hi posi els grans hits de la història de la música, però aquí no som malòmens, sinó mals homes. Ribes on llaunats. No hi eren, no hi eren, no els he posat.
Jo.
Així que avui, a Talent Ocult, The Very Best Song in the World, Bohemian Rhapsody.
Penses destrossar Bohemian Rhapsody? És que jo no t'ho perdono.
Ell no, eh?
Jo no, gràcies, gràcies.
De res, ja.
Gràcies. Jo pensava el mateix, que mai posaria aquesta cançó en aquesta secció, fins que he trobat, rebuscant per internet, un cantautor genial.
Mm-hmm.
Un gran home. Un home gran.
Quina por.
També, les dues coses.
És que és ballet. Però canta justet, justet.
Mm-hmm.
Fa classes de cant online...
Jo estaria molt mono ara cantant com Freddie Mercury, també t'ho dic, eh?
Doncs crec que
diríem
ho faries millor. Fa classes de cant online, té una acadèmia online, un canal de YouTube on fa classes de cant online, tot i que per la seva veu diríeu que rep aquestes classes, però no, les dona. Ah. El seu nom és Álvaro Clemente i té un talent molt ocult. Així és com ataca els primers compassos de Bohemian Rhapsody de Queen en una versió a piano i veu.
Ay, es que le ve Pone no me necesite Pone me intrigue no pide.
Molt bé.
Doncs et diré que a mi m'agrada.
Per aquí diuen el Dani, que és un autèntic sàdic, diu que és Carmen de Mairena, que ens estàs enganyant.
Té un puntet bastant Mairena. En aquest primer fragment, però, us he de dir que Álvaro Clemente no ha demostrat ni un 25% del que és capaç. Ara que ja ha escalfat una miqueta la veu i ja és a punt per delectar-nos amb el seu potencial, només afegiré una cosa. Si aneu en cotxe, atureu-vos.
Mamá, la calla digo
Puja el to, va, vinga, som-hi.
Mamà! Ai, ai,
ai. Ui, ui.
Bring me to make you cry. It's no bad again this time tomorrow. Get you. Y si no sin realimar.
Ai, he sentit galls desafinats més melòdics. Ui, aquest senyor.
Però és que, sí, dos coses. Un, em recorda el Príncipe Gitano. Això per començar, que m'encantava aquella cançó que feia en anglès. I segon, estic esperant per culpa del Dani tota l'escena que faci una rima cochina.
No la farà.
De fet, amb el toquet Carmen de Mairena, que jo també avui el porto al damunt.
Hi ha un moment de la cançó on ha començat a competir amb ell mateix sobre si va pitjor de solfeig o d'anglès. Ha dit, la gas vegan, mama, dimme to meili cry, garion, i si no se relimare. Ho he traduït literal. Ell sap, però, ell sap perfectament que no sap anglès, que no és el seu fort, i què passa? Doncs que sabent-ho ha fet el que fem molta gent, que és anar a Google i que tradueixi la cançó. Clar, llavors passa el que passa.
Demasiado tarde.
Ai, ai, ai.
Mi tiempo ha llegado. Siento escalofríos en mi espalda. El cuerpo me duele todo el tiempo.
Siento escalofríos en mi espalda.
Però això és la lletra?
Sí, si la tradueixes literalment, sí.
Clar, però no rima.
No rima res. No hi ha... Jo crec que això no és la traducció de la lletra, sinó és el que sentim tots quan escoltem la seva versió.
Escalofríos.
El cuerpo me duele todo el tiempo. Però Álvaro Clemente ens reserva una sorpresa, val a dir, perquè respireu tranquils a casa, que no canta aquella part operística de la cançó, però ho dona tot a cada nota com si fos un dels millors tenors del món. De fet, des que va morir Pavarotti no he sentit un do de pit més potent que el seu. Pareu orella.
Mamà! Ai, com vuelto de... Ai, son tan pesat i n'he de dir...
Ara... Jo me l'estic imaginant...
Estic esperant la rima de la Mairena. O sigui, saps allò que començava?
Jo, si vols. Jo me l'imagino, però tu l'imagines com a Mairena. Jo me l'estic imaginant el Barça juga a RAC1 cantant els gols. Marca Messi, tothom crida, fot-li Álvaro!
De Messi.
Gol de Messi. No acaba dient de Messi. Acabem, ha cantat en anglès, ha cantat en castellà. Només li falta fer una cosa. Perdre's i començar a improvisar. Aquest és el final de Bohemian Rhapsody segons Álvaro Clemente. Aquí no sap on és, s'ha perdut amb el piano i què fa?
La, 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 la. Lo siento todo.
Sí, sí.
Todo.
Y si no sin realimar.
Bravo, eh?
Bravo,
bravo.
Bravo,
crec que cantar la 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 al final i dir lo siento todo resumeix l'esperit de la versió que ha fet.
Per cert, té pàgina al Facebook, Álvaro Clemente, sí, diu que ell el seu desig és ser un gran cantant.
Sí, no m'estranya.
Sí, això és el que hauria de ser. Gràcies, Sant Juan. Això ho posarem a referèndum de tota la gent, talent ocult o coses que passen. Per cert, ara abans de marxar,
digue'm,
saps què ve ara? Els consells de...
supermercats, consum!
RAC Consumidors, 2 minuts per aprendre a comprar bé.
Les verdures congelades són una opció molt recomanable pels que tenen poc temps per anar a comprar o per cuinar. Avui a RAC Consumidors, amb Núria Riba de la cooperativa Consum, coneixerem com n'és d'interessant tenir un rebost de verdures congelades. En primer lloc, les verdures congelades són igual de bones que les fresques?
Al contrari del que molts pensen, podem dir que gairebé presenten les mateixes propietats que les fresques. La indústria les selecciona per congelar-les en el seu moment òptim de maduresa, o sigui, en plena temporada. Això també ho fem els consumidors quan comprem verdures fresques, ja que sabem que és quan estan al millor preu i la seva concentració de nutrients és excel·lent. I a més, el procés de congelació es fa gairebé de manera immediata a la recol·lecció, tot just després del temps de transport i la neteja.
I què hem de tenir en compte a l'hora de comprar-les?
El més important és la cadena de fred. Per tant, quan les comprem, hem de fixar-nos que no estiguin totes fetes un bloc o amb excés de gebre, símptoma que en algun moment s'ha trencat la cadena de fred. I perquè no ens passi a nosaltres, procurem que sigui l'últim aliment que posem al carret i utilitzem sempre bosses isotèrmiques per congelar. Però també és important que ens fixem amb les recomanacions del fabricant, ja que no només ens diu com conservar-les, sinó que ens recomana la millor manera de descongelar-les i molts cops com cuinar-les, cosa que ens permetrà gaudir d'un producte amb el millor gust i textura.
I per què és interessant tenir un rebost de verdures congelades?
És evident que consumir verdures cada dia és imprescindible per gaudir d'una vida saludable, i que algunes siguin fresques és imprescindible, sobretot quan les consumim crues, com les amanides. Depenent del temps que tinguem per comprar i cuinar, per garantir que les verdures tenen presència en els àpats, és important tenir un petit rebost de verdures que ens permeti que siguin l'ingredient principal o l'acompanyament de primers i segons plats. Per exemple, podem fer un arròs de verdures ben ràpid si tenim al congelador verdures netes i tallades, com bròquil, carxofa, pèsols i mongetes. O preparar un remenat d'ous amb alls tendres i bolets, que si ja tenim netes i tallades, és tan fàcil com saltar les verdures sense descongelar i afegir-hi els ous.
Moltes gràcies, Núria, pels teus consells i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
15 segons i les 12 del migdia. Hola, Margarit.
Bundó, felicitats.
Hem arribat al final.
Ho has aguantat, sí senyor. Enhorabona.
Bravo,
bravo.
Sí, bravo.
Un gall bravo, per acabar. Bravo. Però ara me'n vaig a descansar a casa. Si
vinga, doncs bona nit.
Bona nit.
I tapa't.
Demà tornem a les 8 del matí. Adéu-siau.
RAC 1. Notícies.
Xavi, perdó. Bon dia, són les 12. Joan Tardà confia encara en un acord d'última hora entre Junts pel Sí i la CUP. El diputat d'Esquerra ha reclamat als negociadors de totes dues bandes que no es donin per vençuts i que aprofitin fins l'últim minut per mirar d'entendre's. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Tardà ha insistit que no arribar a un acord és un delicte. Avisa que els independentistes estan dolguts i emprenyats i vaticina que molts tindran la temptació de no anar a votar si es tornen a convocar eleccions.
Jo em vaig trobar l'altre dia un amic meu que em va dir: aneu-vos-en tots de la merda. I és un tio d'esquerres, lluitador, antifeixista. Per què? Doncs perquè està ferit. Perquè, certament, mai no havíem tingut aquesta eina a les mans. I ara, clar, que aquesta eina a les mans se'ns en vagi perquè no hàgim estat capaços de posar-nos d'acord, costa de país.
Tardà creu que la CUP ha estat curta de mires perquè no s'ha volgut llegir la transcendència del moment que viu Catalunya i ha recriminat Artur Mas que no hagi estat prou generós per fer un pas al costat. Aquesta hora hi ha convocat una concentració per exigir a Junts pel Sí i a la CUP que tanquin un acord in extremis. Es fa a la plaça Sant Jaume de Barcelona i la convoca la plataforma Volem un Acord, que aplega Sumaté i algunes agrupacions territorials d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana. Mentrestant, el PSC ja dona per fet que hi haurà eleccions al març. Miquel Iceta vaticina que les opcions independentistes ho tindran molt pelut per revalidar els resultats, ho ha dit a l'agència EFE.
Calificaron el voto del 27 de septiembre del voto de nuestras vidas, ¿no? Decían, el voto de tu vida. Pues claro, no puedes 4 meses después decir, bueno, otro voto de tu vida, ¿no? Yo creo que se vio que no era cierto el planteamiento y por lo tanto, y ellos encima no han hecho todavía una lectura correcta del resultado. Es verdad que hubo una mayoría en favor de los partidos independentistas, pero no hubo una mayoría suficiente para la independencia.
I al tauler de joc espanyol, en Comú Podem reivindica el dret de tenir grup propi al Congrés. La candidatura que lidera Xavier Domènech recorda que no estan supeditats a cap partit d'obediència espanyola i que reuneixen tots els requisits que marca el reglament de la cambra. Diuen que impedir-los tenir grup propi seria un frau de llei. I durant les festes de Nadal i les rebaixes, els residus han augmentat a Catalunya un 4%. L'increment més espectacular s'ha donat disparat en el vidre, que ha pujat un 45% de mitjana, i el cartró, que s'ha disparat un 23%. El president de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, creu que el nivell de reciclatge es manté elevat al voltant del 40%, però admet que encara hi ha molta feina a fer per conscienciar la gent.
Encara tenim un públic potencial, que bueno, això de reciclat no va amb ell, no li veu importància, perquè això no ho barregen tot o perquè no va amb mi, i que acaba sent més proximitat, gairebé de tu a tu. I els propers anys seran clau per fer això.
Tost defensa que reciclar correctament pot fer baixar els impostos, com els de tractament de residus dels ajuntaments, perquè amb una taxa més elevada de recollida s'abarateix el tractament posterior. Els esports amb Marc Mundet.
Javier Mascherano ha acabat fora de la convocatòria de Luis Enrique per rebre aquesta tarda a les 4 al Granada a l'estadi. L'absència de l'argentí, en principi per decisió tècnica, s'afegeix a les de 4 jugadors descartats més: Munir, Bartra, Douglas i Masip. Sergi Roberto, en canvi, ha rebut l'alta mèdica i està a disposició de l'entrenador. Aquest partit el podreu seguir en directe a RAC1. Tenim en marxa a aquesta hora l'entrenament de l'Espanyol a la Ciutat Esportiva per preparar el partit de demà al camp de l'Eibar. Després, roda de premsa de Constantin Galca i llista de convocats abans de viatjar cap a Guipúscoa, un dissabte que té 4 partits més a primera divisió a banda del partit del Barça. A 1:15, Sevilla, Atlètic de Bilbao i Getafe Betis. A 2:15, Real Madrid, Deportivo de la Coruña, a l'estrena de Zinedine Zidane a la banqueta blanca. A les 10:05, llevant Rayo Vallecano. Cites poliesportives ja per aquest matí migdia. D'aquí a mitja hora, partit de l'hoquei Lliga al Palau Blaugrana, Barça, Liceu, primer contra tercer. També l'inici de la setena etapa del Dakar entre Uyuni i Salta, 353 quilòmetres d'especial, amb Peter Ancel, nou líder en categoria de cotxes. Té 27 de segons de marge sobre Sebastián Loeb. I a les 4 de la tarda, primer duel entre Rafa Nadal i Novak Djokovic de l'any 2016. És la final del torneig de Doha i que suposarà el duel número 40.